Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge. Són les 11, som al club. I el tindrem obert fins les 12, el dia que el Barça ha guanyat la Copa de Bàsquet, la Copa ACB, Barça 64... Madrid 59 a la final, amb remuntada inclosa. El Barça ha arribat a perdre de 16 punts, 3 a 19 al primer quart. El primer quart ha acabat 5 a 19. Favorable al Madrid, 5 punts del Barça al primer quart. Al descans el Barça només havia fet 18 punts. Al descans el marcador era de 18 a 29, s'havia aturat la sagnia. Al tercer quart el Barça ha anat igualant el del partit, sobretot a partir de la defensa, i a l'últim quart ha culminat la remuntada i ha acabat guanyant de 5 en un partit que s'ha decidit a l'últim minut. Ha estat una final lletjota, molt competida, emocionant i que ha acabat bé per al Barça. És un molt bon dia per al Club Blaugrana perquè, a més de la Copa de Bàsquet, el Barça de Xavi, el Barça de futbol, ha guanyat 1-4 al camp del València. Bona primera part, plena d'efectivitat, que ha acabat 0-3, i massa desgovern a la segona. Dos gols d'Aubameyang, o tres, ara ho debatrem. Gol de Frenkie de Jong, aquest segur, i gol de Pedri, o no. Si li donen a Aubameyang, no li podem donar a Pedri. Bona victòria del Barça, Mestalla, que el manté en zona Champions, en un camp on sempre és complicat. L'Espanyol ha empatat al migdia a 1 contra el Sevilla a casa. El Sevilla és el segon de la Lliga. Li ha perdut 2 punts de diferència respecte al Madrid. En el cas del Sevilla, l'Espanyol ha sumat un punt o ha deixat de sumar-ne 2 perquè ha jugat la part final del partit amb un jugador més per l'expulsió de Koundé, el francès del Sevilla. S'havia avançat al Sevilla a la primera meitat. Dardé ha tornat a marcar, ha fet l'empat a 1 només començar la segona. Força bon partit de l'equip de Vicente Moreno, també. També a primera, avui s'han jugat, s'acaba de jugar el derbi basc a Sant Mamés, Atlètic Club 4, Reial Societat 0. Això és bo per al Barça, efectes de classificació, perquè el Reial està més a prop de la zona europea, lluitant amb el Barça. Potser no és tan bo, perquè l'Atlètic és el pròxim rival del Barça a la Lliga, diumenge vinent al Camp Nou a les 9 del vespre. Berenguer, el davanter de l'Atlètic, ha forçat la cinquena groga, no jugarà al Camp Nou. Aquesta tarda també s'ha jugat el Betis 2, Mallorca 1. Això no és tan bo per al Barça, perquè el Betis es manté tercer a la classificació per davant del Barça. La classificació la lidera el Madrid amb 57 punts. Ja sabeu que ahir el Madrid va guanyar a l'Alavés al Bernabéu, 3-0. Segon és el Sevilla, a 6 punts, 51 punts per a l'equip de Lopetegui. Tercer és el Betis, amb 46 punts. I tanca la zona Champions el Barça amb 42 punts, els mateixos que l'Atlètic de Madrid, que ahir va guanyar força bé el camp de l'Osasuna. El Villarreal és 7è amb 39 punts i la Reial Societat queda amb 38 punts en 8a posició. L'Espanyol és 14è amb 29 punts, Espanyol 14è amb 29 punts, a 10 punts d'Europa i amb 9 punts de marge sobre el descens. A segona, el Girona és 6è amb 42 punts, manté en zona de play-off tot i la derrota d'ahir a casa contra el líder, contra l'Eibar. Tot això el dia que s'han tancat els Jocs Olímpics d'hivern de Pequín 2022, els més importants de la història per a l'esport català, amb la plata de la Caral Castellet al mig tub i el diploma olímpic d'Adrià Díaz en patinatge. El medaller de Pequín 2022 l'ha acabat guanyant Noruega. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 20 de febrer, la passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Ferran Martínez. Ferran, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs? El Ricard és el tren.
Molt bé de tornada, bona nit.
El tren de tornada.
Sí, senyor, per si falla, que ningú no es pensi.
Exacte. Hem passat per les costes de la Rafa, encara no, eh?
No, anem amb retard i Dani Batxiller fa els miracles a realitat.
Molt bé, molt bé. Jugarem amb aquest delay, amb el Ricard farem pregunta-resposta, perquè la interlocució és molt, molt complicada quan hi ha aquest cert retard. És un dia de bàsquet, avui s'ha jugat la final de la Copa, la guanyada del Barça, i aquesta matinada hi ha l'All-Star de l'NBA a Cleveland. No sé si teniu previst quedar-vos a veure l'All-Star. parlarem amb algú que n'estarà pendent, però que no haurà de passar la nit en vela. El Barça de Futbol Sala ha perdut avui al Palau contra el Palma 1-3. És la segona derrota de la Lliga aquesta temporada del Barça. Les dues contra el mateix equip, contra el Palma. El Barça ve d'empatar a casa contra el Cartagena, després de l'aturada per seleccions. Empat a casa contra el Cartagena fa una setmana. Derrota els penals a la Copa contra el Betis entre setmana. I avui derrota el Palau a la Lliga contra el Palma. Tot i això, el Barça de Jesús Velasco encara és líder destacat de la Lliga. Té 7 punts de diferència respecte al segon. L'Indústries de Santa Coloma ahir va guanyar a la pista del Jaén. I avui, allà, l'Andacent ha aconseguit un nou rècord d'Espanya de la Marató, a la Marató de Sevilla. 2 hores, 6 minuts i 25 segons, 10 segons millor que l'anterior rècord, que era del mateix Ayat Landacen. És el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, perquè escoltar la ràdio o sentir-la és una gran manera d'acabar la setmana. S'està jugant la final del seu torneig de tennis, que crec que és un 250. L'estan jugant Carlos Alcaraz i l'argentí Diego Schwartzman. Primer set per Alcaraz, 6-4. En el segon domina 5-2 Carlos Alcaraz i domina 15-0. O sigui, si manté el servei, guanyarà aquest títol, l'ATP 250 de Rio, sobre terra batuda. Alcaraz que creix i no para de créixer. I a veure què fa aquest any a Roland Garros. Ho vull veure. Però el més important del dia és que el Barça ha guanyat la Copa ACB, ha tornat a guanyar la Copa ACB, ho ha tornat a fer contra el Madrid i ho ha fet després d'una gran remuntada, després de superar un inici molt complicat, de demostrar que és capaç de competir de moltes maneres, a molts punts, a pocs punts, a partir de l'atac, a partir de la defensa, i de deixar clar que ara per ara és dominador quan juga contra el Madrid. Ernest Macià, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Com estàs?
Doncs veient els operaris desmuntar-ho tot amb una velocitat que és inusitada, eh? O sigui, han tret ja una part de la graderia. O sigui, és rapidíssim.
Encara sou al pavelló de Granada, amb l'Oriol Rodríguez. Uri.
Hola, bona nit.
Ho estan desmuntant tot, com diu l'Ernest.
Sí, sí, van desmuntant. Jo estic en un restaurant, per això ja. Vull dir que ara, Ernest, si fas el favor, arribes a les postres, va.
Molt bé, escolta'm. El pavelló no és gaire gran, oi?
No, és un pavelló d'ACB a Penyaret, per dir-ho d'alguna manera, 7.000 persones, 7.400, i per aquesta Copa han instal·lat cadires supletòries a diferents zones on hi havia passadís ample, i s'ha arribat a les 8.300, i Oriol, allò del 75% d'aforament...
No, no hi ha hagut el 75%, jo crec que a la final...
Hi ha hagut el 110% d'aforament.
Sí, a la final estava plena. Aquests dies potser no hi havia el 100%, però ahir 90 escaig segur que hi era, sí.
Ernest, has arribat a pensar quan començava el partit, després del primer quart, que avui la cosa pintava magra?
Mira, no, perquè era molt d'hora i crec que els Ares ja li té menjada la moral al Madrid. El Madrid no ha sabut aprofitar, deixar el Barça amb 5 punts. Haurien d'haver marxat 28-5 o 27 o 30.
Clar.
I no podien, no, perquè el Barça no ha parat de defensar en tota la Copa. Això sí que ha sigut una cosa... sí que hi ha hagut partits a més punts, però en els moments decisius defensava, i avui no. Avui ha sigut, des del segon quart fins al final, tot. I el primer hi ha hagut moments que també. Per tant, jo no patia gens.
No. Oriol, tu tampoc?
Jo no, perquè l'experiència et fa dir que el Barça té capacitat per reaccionar, ho hem vist a l'Eurolliga moltes vegades, però clar, és que el Barça, mira, ha acabat maquillant una mica l'estadística, 35% en tir de 3, però hi havia un moment que portava un 1 de 8, un 1 de 9, amb un percentatge baixíssim. Aquests 5 punts del primer quart, 18 al final del segon quart,
sí,
el Barça perdia 29 a 18.
Pocs
per tant,
punts per haver fet
pocs.
Només 18 punts, sí, pocs punts,
sí.
De diferència.
Després és veritat que de seguida el tercer quart ha començat a treure el cap, i en Joan Creus ens deia la transmissió que ha de fer el Barça, sobretot no posar-se nerviós, intentar remuntar-ho tot de cop, sinó anar fent una mica la feina de formigueta, i Jessica Vizios li ha copiat el pla, perquè el Barça ha aconseguit fer-ho així, amb un convidat inesperat, que és Jokubaitis, el jugador que ha fet un pas endavant rellevant avui en els moments decisius, acompanyat evidentment molt bé per l'MVP Mirotić amb 19 punts, però Jokubaitis avui ha estat, jo crec, la gran clau de la remuntada del Barça.
Però tu creus que és tan inesperat Jokubaitis seguir la temporada del Barça? A mi, vaja, seguint els partits del Macià, la Juve,
és que, ja ha decidit, ja el dia de l'Efes ja va decidir ell, però és veritat que hi ha tants bons jugadors en aquest equip que Jokubaitis apareix de tant en tant, perquè no necessita aparèixer sempre. O sigui, tens a Mirotić, que aquest sí que és més regular, però els altres, un dia és la Provítola, un altre Jokubaitis. No és un tema d'edat, és que el Barça és molt variat.
Mira, per cert, la Provítola, per cert, una imatge de quan els jugadors ja estan una mica destensats i tornen a sortir al pavelló, quan ja no hi havia l'afició, jo em quedo amb la seva imatge. Cervesa a la mà, en una, i a l'altra un puro. S'estava fumant un puro tranquil·lament el jugador argentí després del títol.
Això feia Michael Jordan.
Sí. I Sara, també ho fa.
Sí, però bé, aquí qui marca la pauta amb els puros era Jordan, no? És el primer que recordo.
Totalment.
El vestidor amb el puro ben gros, una va... Encara els col·lecciona, Jordan? Escolta'm, Uri, Mirotić... Els col·lecciona, no, els consumeix, més que col·leccionar-los. Uri, MVP Mirotić, que també ha aixecat la copa, com fent de capità.
Sí. Oriol està lesionat i, per tant, li ha donat a Mirotić aquesta oportunitat. I l'Ernest també ens recordava durant la transmissió que l'any passat, quan el Barça va guanyar la Lliga, va ser Pau Gasol juntament amb Oriol qui van aixecar aleshores la copa. Mirotić estava molt emocionat i fins i tot ha lloat de manera espectacular la feina que ha fet Jacek Vitsius al descans, dient que els ha fet un discurs. Un dia m'agradarà saber exactament què els ha dit. Ha dit que els jugadors, que gairebé creia més Jacek Vitsius en els jugadors que els jugadors en si mateixos. Però estava molt emocionat Mirotić, que clar, és conscient que el Barça avui li ha guanyat la quarta final seguida de Copa al Real Madrid en 5 anys, que això és una ximpleria.
Sí, 4 de 5. Fa 10 dies el Barça va guanyar a la pista del Madrid a l'Eurolliga, res. Sí. No és la primera vegada, i aquesta temporada van perdre la Supercopa, un partit que tenia molt ben encarat, amb molta diferència, i el Madrid va remuntar. El Barça, amb aquesta final, tal com s'ha plantejat la final, tal com ha començat, amb el Madrid defensant molt bé... El Barça ha confirmat que ara per ara ja no és un punt d'inflexió, sinó que domina el Madrid, segurament des de fa temps ja.
Mira, cada partit que el Barça li guanya al Madrid, dic, aquest és el punt d'inflexió que Pablo Laso necessita per convèncer's que aquest any no guanyarà res contra el Barça i que, per tant, millor començar a planificar el futur. Però és que avui li ha plantejat un escenari encara més exagerat, més inusual, els 60 punts ho demostren, i tot i així el Barça ha tornat a guanyar. Per tant, després d'avui, jo ja dic que Laso sap que no li guanyarà cap títol al Barça aquest any. A la Final Four, un accident? No ho sé, però jo diria que cap. I aquest partit a 57-58 punts és el segon d'anotació més baixa de la història de la CB. El primer va ser també aquí a Granada, l'any dels Jocs Olímpics, l'any 1992. I insisteixo, el Laso, ja no per la quantitat de partits que el Barça li ha guanyat últimament, sinó perquè li ha guanyat de tots colors, en molts, en pocs, en mitjans, en partits trebats, en partits dinàmics, no troba la manera. Vigila el plat.
Sí, Uri, la cervesa és bona, De l'Ambra. Aquesta Alhambra... més és selecció, no? L'Ambra selecció.
Sí, la verda aquesta està molt bona, però és el David López, que el tinc aquí al costat, que no sé què ha fet, acaba de tirar per terra els plats i el got.
Tens uns companys que t'estimen poc o molt, però vaja, et traeixen, I...
Ei, i una i cosa, Campos, i una cosa, aquesta copa, a més, ha tornat un... El Barça ha fet un fitxatge que és Àlex Abrines, que ha demostrat que ja està a un nivell per jugar partits aquest mes de març a la Lliga CB a molt bon nivell, i a Europa de mica en mica també, i després Dante Exum està fent una escalada, un paio que va ser número 5 del draft, està demostrant que jo no sé si tornarà a ser un jugador d'aquell nivell, però que estarà a un nivell NBA, la velocitat que porta és que sí que ho aconseguirà de tornar a NBA, perquè és boníssim. Defensant és probablement el millor de l'equip en molts moments, i en atac, doncs clar, hi ha molts jugadors al Barça que li prenen protagonisme i tal, però en defensa ha fet una exhibició avui. De fet, per això el Madrid tampoc s'ha escapat, perquè ell... tot l'equip, però ell en particular, podia defensar bases escortes a l'est i fins i tot el poste baix atrevia.
Dac, que ja es queda fins a final de temporada, Ernest?
Sí, aquesta setmana que ve, la que comença demà, s'ha d'anunciar.
Molt bé. Uri, ara demanaré per les imatges de la celebració al pavelló, però esperem un moment perquè podem connectar amb la festa del Barça de bàsquet, que crec que encara és a Granada. Àlex Abrines, bona nit.
Hola, bona nit.
On sou ara mateix?
Bueno, de camí a l'aeroport.
De camí a l'aeroport. Torneu aquesta mateixa nit per dormir a casa. I no sé si teniu plans per celebrar-lo a Barcelona.
Bueno, no sé quins plans hi ha, però bueno, intentaré ser a la Barça, segur.
Ah, sí? Alguna coseta fareu aquesta nit, eh? Aprofitant que ja, més o menys, la normalitat ha tornat a les nostres vides.
Sí, sí, ja toca.
No diem on anireu i així no fem publicitat, ni la gent us va rebre, saps? Escolta'm, ha estat una final difícil, un partit gos.
Sí, bueno, ens han plantejat un partit amb una defensa que no esperàvem i ens ha costat atacar-la, no? I sí que és veritat que en defensa nosaltres hem estat molt bé, hem deixat 59 punts, crec. Però bueno, al final la partida de la defensa pues, després hem trobat amb atac pues, una mica contratat, un parell de setilles passes i bueno, hem agafat una mica el ritme del partit.
Us ha sorprès la sortida del Madrid amb aquesta defensa, amb marcatges que potser l'Asso ha treballat i no us esperava, no estaven sobre la taula abans de començar la final? Això us ha sorprès, us ha deixat una mica descol·locats, desorientats a la final?
Sí, claro, òbviament, per això han començat el partit 20-3, no?
19-3, sí.
19-3, pues sí, al final, òbviament, no sabien com atacar-ho i no paciència i bueno, fins que hem trobat opcions, pues, que ens ha costat no hem pogut trobar el nostre lloc. No?
Acabeu el primer quart amb 5 punts, que això és inèdit. No sé si t'havia passat mai a tu acabar un quart amb el Barça amb 5 punts.
No ho recordo, la veritat.
I la primera part en 18, que ara tenim el referent del Madrid fa uns dies a l'Eurolliga a la pista del Fenerbahçe, que van ser 17, que mira, encara us deixen en bon lloc, però vaja, també, clar, 18 punts és mínim, és una anotació de primer quart, gairebé.
Sí, bueno, però bueno, ens hem anat contents al descans, no?, perquè bueno, ja notàvem una mica millor de joc i que ens arribava, i bueno, sobretot perquè ells també han ficat només 29 punts. Ells també tenien una notació baixa, que bueno, podria haver estat molt pitjor, no?, un 40-20 o alguna cosa així, i bueno, crec que hem aguantat bé, i després en el tercer quart doncs, hem sortit amb una altra mentalitat i hem pogut donar-li la volta al resultat.
En els pitjors moments de partit, sobretot el primer quart, què us deia entre vosaltres a la banqueta, a la pista, què us deia els Saras?
Bueno, que ens animéssim, que pareixia que havíem perdut ja el partit, i bueno, que ens havíem d'animar, que era un partit molt llarg, i bueno, que al final quedaven 30 minuts, no? Llavors, bueno, crec que és el que hem fet, ja hem estat passant, i hem trobat el nostre gol a la porta.
Tens festa, i quina cançó és aquesta? Aquesta és la festa de l'autocar del Barça de bàsquet que es desplaça pels carrers de Granada, o potser ja sortint de la ciutat cap a l'aeroport, aquesta nit torna a Barcelona. Estem en conversa amb l'Àlex Abrines. Àlex, el Sergi Martínez, que et fa la veia impossible, no?
Està complicat,
tio. S'està complicat.
Estan a full.
Normal, no? Heu guanyat el Madrid, heu remuntat una final que semblava complicadíssima. Com vols que estigueu? Amoïnats i tristos i seriosos a l'autocar. No, home, no. Escolta'm, és un gran moment de ràdio i de celebració del Barça de bàsquet.
Home, claro.
Escolta'm, dius que el segon quart ja heu començat a veure una mica la llum heu començat a posar-hi llum a la foscor.
Sí, bueno, perquè ens trobàvem cada vegada millor i sobretot perquè el resultat no era voltat, no? Estàvem a dintre del partit, tot i que no estàvem jugant bé i bueno, era qüestió de temps, no?, que arribés el nostre gol.
El tercer quart ha servit per retallar diferències ja gairebé fins al màxim i a l'últim quart heu culminat la remuntada. I una jugada molt, molt important per mi, l'últim minut, aquella amb dos a dalt pel Barça, aquella safata d'Oriol Dec, que ho ha fet molt bé davant de Mirotic, però ha fallat en la finalització. I ja s'ha vist que el partit era vostre.
Bueno, sí, ha estat una jugada fortuita i que ha sortit de cara. I, bueno, nosaltres l'hem aprofitat i, bueno, després, òbviament, després de la línia de tir lliures, perquè hem estat molt sòlids i, bueno, per això, doncs, ens hem anat de 4-6 punts.
No és la millor final de la història, però bé, és una final molt, molt treballada, molt competida, que heu tirat endavant per demostrar. Ara mateix us sentiu per sobre del Madrid. Des de fora ens ho sembla, eh? Ara mateix estàs per la festa més que per respondre les preguntes. Escolta'm, Àlex, gaudiu una molt, d'acord? No passa res. Escolta'm, escolta'm, vés amb els teus companys a celebrar-ho.
Com?
Que vés amb els teus companys a celebrar-ho.
Vale, vale.
D'acord? Escolta, m'has jugat poquet, però has reparegut, també content per part teva, a nivell personal, suposo.
Sí, clar, òbviament, després de 5 mesos sense jugar i patir molt, pues, bueno, començar i guanyant la copa, pues, ni somiant, no?
Clar, clar, clar. Escolta'm, Sergi Martínez és l'ànima de la festa. És el DJ?
Perdona?
El DJ és Sergi Martínez?
El Sergi, sí.
Molt bé, dona-li records, eh? I vigileu una miqueta aquesta nit. Teniu partit? Quan teniu partit?
Si
ve, no conduzcas. Sí, no, exacte, agafeu un xofer. Demaneu-li el xofer de l'autocar del Barça que us porti allà on aneu. Àlex, gràcies, eh? Ja, ni escolta res. Àlex Abrines. Àlex, donat per acomiadat. Gràcies a Àlex Abrines, que està enmig d'aquesta festa del Barça de bàsquet a Granada. El Raül Urgales ha estat molt ràpid i l'Oriol Rodríguez ens explicarà quina és aquesta cançó que s'estava cantant a l'autocar del Barça a la festa de la Copa CB a Granada.
Home, és L'amor tu jures de Gigi D'Agostino. Jo crec que és una de les cançons que hem ballat més i que has cregut que tornem a ballar aquest propi estiu. I Campos, tu també l'has ballada, eh? És bona, bona aquesta.
Probable, però no ho recordo. Això que fan, que és com gazpacho, però més dens, com es diu? A Granada.
Salmorejo.
Bo?
Salmorejo.
Bo, Uri?
Bé, és que clar, ara passa una cosa curiosa, que és que el David Clopés va enviant les fotografies del restaurant on estem. És el primer dia que podem sopar tranquils, perquè els altres dies hem sopat un parell de bosses de cacauets, també t'ho hem de dir.
Pues això però és bé. Un pecat a Granada. I havent Copa CB, jo crec que obria tota la matinada
ja,
al Zucar.
Però, ja, però plegàvem a les 12 o quarts d'una del pavelló en i era complicat.
Passa'm al Clopés. Però,
vinga, Clopés, ara te'l passo, va. Una versada de Campos.
Una pregunta abans d'acomiadar-te del tot. T'ha donat molt la tabarra o no?
No, s'ha comportat. No és el que més la tabarra ha donat aquí aquests dies.
Molt bé.
Ara te'l passo.
Me'l passes?
David?
El Tot Gira està tot el cap de setmana fent una cobertura fantàstica de la Copa ACB.
Hola!
El partit de divendres amb el derbi entre el Barça i el Manresa. I el partit d'ahir, els dos partits d'ahir, sobretot el del Barça contra el Murcia, i avui la final, que ha tancat amb aquesta remuntada. David, què? Has gaudit molt de la Granada, de la Copa?
Home, mira, sobretot et dic una cosa. Jo no havia viscut mai una fase final de la Copa del Rei de bàsquet des de dins. M'he sentit un privilegiat perquè, clar, sempre estic acostumat doncs, a muntar especials al voltant d'una Copa de Futbol, d'una Champions de Futbol, però una Copa de bàsquet mai l'havia viscut des de dins. I m'ha fet molta il·lusió, l'he disfrutat moltíssim. L'organització és espectacular. Això que el pavelló potser no era un Wishing Center, no era un Palau Sant Jordi, no era un dels grans pavellons a Espanya, però l'organització era espectacular. I ja no parlem, que és una de les coses que m'havia explicat moltes vegades el Macià, d'aquest agermanament de les aficions. Veure madridistes i culers al centre de Granada amb un bon rotllo total, i sobretot veure, per exemple, a mi m'ha impactat molt veure gent del Baskonia, aficionats de Baskonia, que no estaven... doncs amb la seva xaranga.
Els comprats i els hotels reservats i han aprofitat el viatge.
Però tu creus, per exemple, que un aficionat del Barça que, per exemple, es compra una entrada per la final de la Champions i al final l'eliminen el seu equip i juga aquesta final al Madrid, no ho sé, contra el Liverpool, i aniria? No ho sé, tinc dubtes, eh?
El futbol i el bàsquet són diferents, la gent de l'Escònia és diferent.
A l'Escònia són molt despresos i tenen el concert econòmic, no oblidem això.
És un bon apunt. Bé, us heu passat molt bé, ho heu fet
molt bé.
Millor. Enhorabona per la feina al David Clopés, l'Oriol Rodríguez, l'Ernest Macià, la Nàdia Roig, tot l'equip del Tot Gira desplaçat aquests dies a Granada, us ha sortit un cap de setmana fantàstic. Enhorabona.
Gràcies, Campos.
Moltes gràcies per la feina.
Abraçada.
D'acord. Ernest, quan jugarà el Barça a l'Eurolliga?
Divendres. Juguen a la pista del Zenit i després diumenge...
Divendres i diumenge que recuperen el del CSKA.
CSKA, sí, que sí. Ja no hi ha lliga, doncs aprofiten i juguen llavors.
Com que no tenen partit fins divendres, ja has vist que em sembla que la nit serà mogudeta, però s'ho mereixen, s'ho han guanyat i, escolta, s'ha d'aprofitar.
I esperar que a Rússia i a aquella zona no es compliqui molt la cosa.
Clar,
en principi es juga, però... Sí, sí, per això. I han de passar a prop. Sí, sí.
Escolta'm, gràcies per tot, Ernest, eh?
Molt bé, Xavi, una abraçada.
I si hi ha el David Clopés, una abraçada també pel David.
Sí, gràcies, Campos, una abraçada també. Adéu.
Ernest, a sopar. Que et guardin una mica de salmorejo, una cervesa, el que et vingui de gust. Va, home, va
tancar aquest
peu del canó. No com d'altres. Sí,
estic aquí amb els voluntaris, veient com desmunten. Això és un espectacle, de veritat.
L'Oriol
m'acaba... El restaurant que hi ha l'espectacle és millor aquestes hores de la
sí, tarda. Mira, l'Oriol m'acaba de tirar una cervesa per sobre.
Molt bé, vinga, que no sigui la primera. Va. Adéu, adéu, macos, adéu. Heu seguit la final de la Copa. Què us ha semblat? Heu patit? Heu gaudit, Uri?
Jo no he patit gens.
No.
Perquè, bueno, també ho han dit l'Ernest i l'Oriol, el Barça ara està molt per sobre del Madrid com a equip, perquè té el millor jugador en diferència, que és Mirotic. Sí que sabia que coses posen, sembla que era el primer quart, eren 19 a 5, o marcador...
Sí, sí, 19 a 5.
Dius, bueno, estarà difícil, però al final són 14 punts. Et sobta molt que el Barça només faci 5 punts, però són 14 punts de diferència. 14 punts de diferència a falta de 3 quarts per jugar, la mitja part eren 11, i després, a poc a poc, ja veies la dinàmica del partit del tercer i quart, que això s'ho acabaria emportant al Barça.
Ferran Martínez, de la redacció de Mundo Deportivo, hi havia Sergi Soler aquesta tarda?
No hi era Sergi Soler, hi havia el seu germà, Xavi Soler, que ho porta molt per dins i ha patit moltíssim, Xavi Soler.
El Sergi fanàtic del Barça i fanàtic del Barça.
L'imagino a casa patint molt més, també, del Sergi. Sí, sí. De fet, ell m'ha encomanat molt a tornar a viure una mica, tornar a enganxar al bàsquet, i he viscut aquesta Copa molt intensament gràcies a ell.
El Sergi és fanàtic del Barça i bastant anti de Madrid de bàsquet.
Dante,
Lluís, Rudis, aquesta gent
és igual.
Del Madrid de futbol no.
No. I dels àrbitres
del Madrid de bàsquet més.
Bé, tenim el Ricard Torquemada tornant de València. El Barça de bàsquet ha guanyat la Copa CB en aquesta final disputadíssima, amb remuntada inclosa sobre el Madrid. Carlos Alcaraz acaba de guanyar el torneig de Rio a la final 6-4, 6-2 sobre Schwarzman. És el segon títol de Carlos Alcaraz del Murcià al circuit ATP, i ara anirem un moment a publicitat, però molt ràpidament hem de tornar una estoneta a Mestalla, perquè ja el Barça avui no diria que s'ha exhibit, però gairebé.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit. La prestigiosa revista Emprendedores regala aquest mes de febrer un llibre de l'emprenedor Josep Coll, cofundador de l'startup tecnològica RepScan. Com montar una startup d'èxito con 3.000 euros al cuarto intento. Un llibre clau per aprendre a emprendre. Agafa'l al quiosc que tinguis més a prop. Un llibre de 23 euros que et surt gratis amb la revista Emprendedores.
Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com.
Tens una idea emprenedora? A Barcelona Activa t'acompanyem perquè converteixis la teva idea de negoci en una empresa viable. Informa't en el web barcelonaactiva.cat o trucant al telèfon gratuït 900 533 175.
Bona nit. En el sorteig del SuperSou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
41.206, 41206 de la sèrie 15.
I també quatre números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Dilluns 21, dia de cine a la tarda de Catalunya Ràdio.
Celebrem els 10 anys al Raval de la Filmoteca de Catalunya.
Miniconcert de bandes sonores amb el piano d'en Julen, i visitarem el Museu de la Filmoteca amb els objectes més curiosos del món del cinema.
I parlarem amb grans del món del cinema, el director de la Filmoteca, l'Esteve Riambau, el periodista i company de Catalunya Ràdio, Àlex Gorina, o la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell.
Dilluns 21, catifa vermella per celebrar els 10 anys de la Filmoteca. Tranquil, Òscar, que hi haurà canapès.
Dilluns 21, la tarda de Catalunya Ràdio, des de la Filmoteca de Catalunya. A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos.
Thank you. la mitjanit a Catalunya Ràdio. Som amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada i el Ferran Martínez. Ara hi afegirem més gent. Aquesta cançó es diu Fade Away. És un DJ francès que es diu Vitalik, que ho va patar fa una setmana a Barcelona. I es diu Fade Away, com has estat parlant tanta estona de bàsquet. Fade Away, una de les jugades més espectaculars del bàsquet del Macià en el seu espai de llengua i bàsquet a les transmissions de l'Eurolliga del Barça. El Tot Gira haurà de buscar una translació al català per Fade Away, que vol dir desaparèixer, evaporar-se. M'apunta el Sergi Andreu que el torneig de Rio és 500, no 250, o sigui que és equiparable al Godó. I amb aquests 500 punts, Carlos Alcaraz jo crec que es col·locarà al 20 del món. I ara sí, és moment de tornar a Mestalla, on el Barça aquesta tarda hi ha guanyat per 1-4, dos gols d'Aubameyang, o tres, un de Frenkie de Jong i un de Pedri o Cap. Va, és una anècdota, però comencem per aquí. A qui li doneu l'1-4, el gol? A Aubameyang o a Pedri? Pedri ha xutat des de fora de l'àrea, ha fregat minimíssimament, diria que en el colze d'Aubameyang, ha aixecat una miqueta la trajectòria de la pilota, l'àrbitre li ha donat el gol a l'acte a Aubameyang, del Cerro, i segons el Cerro, Aubameyang ha acabat el partit amb un hat-trick. L'Albert Mora, l'especialista en reglament i arbitratge de la TDT, ha trobat un document sobre assignació de gols de la Federació Espanyola que diu que un gol s'atribueix a un company d'equip del jugador que xuta si, per exemple, desvia un xut a porteria sense donar-se'n i no estan fora de joc. O sigui, això ens situaria en la interpretació Aubameyang. Però la Sònia Gelmà, mentre feien la TDT, ens ha trobat un document de la FIFA de l'any 2006 que indica exactament el contrari, que si l'acció és involuntària, és el 2006, es pot revisar. Però és que això no és reglament, tampoc. Però bé, m'agradarà saber què en penseu. L'Oriol ja ho sé, però vull que ho digui.
Aubameyang.
La Sònia?
Per mi és gol de Pedri.
Pedri. El Ricard?
Assistència de Pedri, gol d'Aubameyang.
Gol d'Aubameyang.
Assistència.
El Ferran Martínez?
Per mi, gol d'Aubameyang, també.
I... És que, per mi, Aubameyang, no, si volgués fer voluntàriament, seria gol d'Aubameyang, però és que és accidental la seva participació en aquest gol. Tot el mèrit
és
de qui xuta.
No és rellevant.
Però és que és accidental i desvia molt poc la trajectòria. És veritat, aixeca una mica la pilota i potser perjudica el porter del València, que no m'atreveixo a dir el nom per no ensopegar, però no sé si és crucial perquè acabi en gol.
Mira, Xavi, Busquets ho ha dit molt clarament al final del partit. A mi m'ha agradat com a respost, perquè ell diu, no sabem què hagués passat si Aubameyang no toca la pilota. En aquest cas, l'ha tocat i ha estat gol, per tant, el gol és d'Aubameyang.
Ah, però jo el que sé que no hagués passat si no xuta Pedri és que no és gol.
Per donar-li Pedri has de tenir la certesa de que el toc d'Aubameyang és completament irrelevant.
Però aleshores, Oriol,
la llei de tota la vida del futbol és que el gol és de l'últim jugador de l'equip que la toca.
Però aleshores, amb el teu raonament de que com que el desvia lleugerament Aubameyang, ha de ser gol d'Aubameyang, llavors si l'hagués tocat un jugador del València hauria estat gol en pròpia porta.
No, perquè aquesta llei que ha dit de tota la vida, que és que l'últim que la toca...
Però
és
la llei de tota la vida, d'on la treus?
És una interpretació. És un reglament. I crec que no ens posarem d'acord, perquè ningú no té raó. Jo voto per Pedri.
Clar.
I sóc el director del programa i el gol és de Pedri.
En el cas dels gols en pròpia porta, sempre s'ha dit que si el xut inicial va entre els tres pals, encara que la toqui el rival, doncs te'l dones el que ha xutat. És en pròpia porta, quan la pilota no anava entre els tres pals, clar, i gràcies a aquest rebot... Doncs
però és el mateix raonament, és el mateix raonament. El xut de Pedri va entre els tres pals. Si el xut de Pedri n'és molt desviat al córner i el toc de Aubameyang fos significativament... Claríssim. Canviant la trajectòria, aleshores t'ho compraria, però...
Vaja, a banda en tot cas, és del detall que li toca el colze. Per mi li toca el colze. I si li toca el colze...
Jo això, Xavi...
No ho he vist. O sigui, si no ho expliqueu que la toca Aubameyang... O sigui, és més, no l'he vist repetit encara el gol. És pel que m'expliqueu. Allà a Mestalla, o sigui, si vas sense auriculars i no sents la ràdio, gol de Pedri.
Tu no estàs segura que sigui el colze, eh? Potser és l'espatlla o l'esquena.
És que ara estaven fent repeticions, ara fa una estona a Movistar, i hi ha una presa que sembla que li toqui l'esquena. Hi ha una altra peça que fins i tot sembla... Una altra presa que sembla que li toqui la part de dalt de l'espatlla. Jo no tinc clar que sigui el colze. Mm. És que és molt difícil de veure.
No ho hem pogut aclarir, és molt difícil de veure. Anem 3-2 per Aubameyang, però tinc un sisè vot que crec que ens està escoltant. I vinga, va. Delmas!
Bona nit.
Estàs aquí, avancem la teva entrada, posarem la seva sintonia després, però per qui votes? Per Pedri o per Aubameyang?
Ja sé que vaig contracorrent, però per mi és per Pedri.
Molt bé.
No, no, contracorrent no, estàs a la part correcta.
La part bona. I el teu argument?
Bé, el meu argument és que... Bé, jo em baso en la intenció, i crec que la intenció de Pedri és xutar a porteria, i sí que és veritat que la toca Aubameyang, però vaja, a mi em surt de dins donar-li a Pedri. Crec que la intervenció d'Aubameyang... Bé, no sé si intercedeix en Mamardashvili o no, però em sembla que la intenció és de Pedri, per tant va cap a ell.
Mamardashvili, eh?
Se l'ha jugat, del
mar. Gràcies.
Sí, eh?
Per oferir-nos el nom del porter del València. És que m'he enganxat un moment a la TDT i ja no he volgut arriscar ara, a aquestes hores de la nit. Bé, doncs no m'ha aclarit res. Tres vots per Aubameyang, tres vots per Pedri. El més important és que era l'1-4. Jo crec que ha tancat el partit quan el partit estava remogut.
I que l'acte ha posat Aubameyang.
Sí, però el criteri arbitral per mi no pesa. I menys si és del Cerro. Què us ha semblat el partit, Uri?
No, sobretot molt efectiu per part del Barça. Ho comentava el Ricard a la transmissió, no? Que al final la diferència que hi ha hagut avui respecte al dia de Cornellà és que has fet el segon gol. Al final tu quan vas guanyant 2-0 jugues molt més tranquil, el València ha perdut una mica els papers i has tret un partit amb molta solvència. És veritat que la segona part el València ha apretat i ha tingut ocasions de gol i tu no has acabat de controlar el partit, però tampoc no pots pretendre que un equip com el València, que no ha donat una bona imatge, però que al final que té jugadors de molta qualitat a davant, perquè al final, si Gonzalo Guedes, a la segona part ha sigut Maxi Gómez, i que té jugadors per crear-te perill, i que també és normal que alguna ocasió et facin.
Sònia.
Em sembla que si mires partit per partit, el del Nàpols segurament és més complet, però efectivament és que el futbol es tracta de marcar gols i avui acabem tots més satisfets perquè avui el Barça ha estat més efectiu cara a porta. La segona part ens deixa els mateixos dubtes a tots que hem tingut cada vegada que aquesta temporada el Barça ha anat per davant al descans. És a dir, la meva sensació avui al descans, amb un 0-3, era del partit no està tancat. Perquè és que ho hem viscut ja en diferents
ocasions. A Vigo,
ocasions,
no? Sobretot teníem el record de Vigo.
Teníem el record de Vigo de 0-3, però jo crec que contra el... No sé si és contra el Llevant, que marxem 2-0 i després acaba patint el Barça. És a dir, que el Barça ha anat amb...
L'equip d'avui tampoc és el de Vigo, eh?
No, no, però bé, però podia haver passat... Quan el partit s'ha posat d'una a tres, tu no tenies la sensació que el Barça estava controlant aquell partit.
No, és veritat. De fet, el Ricard, després del partit, ha debatut amb el Bernat Soler cap a on havíem d'enfocar. Sí, cap a... Per mi la primera part ha estat superior al partit del Nàpols, eh? Però cap a... Cap a aquesta efectivitat i control del partit, control sobre el partit, o cap al descontrol que s'ha generat a la segona. No sé si heu continuat el debat al tren.
No, perquè amb el Bernat necessitem descansos, també. Però crec que és un partit ideal per definir el que és ara mateix el Barça, no? Perquè no ens confonguem amb punts d'inflexió i què passarà. O sigui, el partit d'avui per mi defineix cap a on va el Barça i què vol ser el Barça, que és la il·lusió de la primera part, i el que és encara, que és incapaç de domar durant 90 minuts un partit a un camp com Mestalla i contra un rival, com deia l'Oriol, amb el València, que té jugadors de molta qualitat de mig camp cap endavant. I a mi aquesta foto m'agrada. M'agrada perquè és real, perquè demostra encara immaduresa, que és el que toca, amb els migcampistes que té el Barça joves, amb un equip que encara que és entre el passat i el futur, però que demostra què vol fer. I a la primera part l'equip ha fluït, l'equip ha tingut pilota i després ha tingut efectivitat quan ha tingut oportunitats. La primera part és per il·lusionar-nos, i la segona és per constatar, confirmar, per si algú encara no se n'havia adonat, que l'equip necessita endurir la seva pell competitiva i que necessita eliminar ferides mentals i eliminar traumes que ha anat vivint durant els últims anys i que, per tant, li costa molt domar el partit. I crec que Xavi ha reaccionat bé amb el quart migcampista i que el Barça ha de saber les seves limitacions per enfortir-les. Això ho acabarà fent, perquè camina cap aquí, però encara tardarà una mica.
Com ho veu, Ferran? Digues.
A mi m'ha agradat seguir veient aquest Barça creixent, que té recursos, recursos des de la banqueta i recursos també per Xavi a nivell de futbolistes, perquè tu pots tenir també idees de com vols jugar a futbol, però també necessites tenir aquests efectius. I comparteixo una mica la línia del que deia el Ricard, d'una primera part doncs, que il·lusiona, amb un Barça molt més eficient, que és el que necessitàvem també, veure que hi ha un davanter centre que a més va agafant galons i va marcant gols, i després doncs, que quan el partit s'ha descontrolat fruit d'aquesta immaduresa de l'equip, tens capaç de, bueno, de, tot i que dones descans a futbolistes, fer-los entrar a la segona part, com en el cas de Pedri, doncs perquè et serenin el partit i per recuperar una miqueta més el control i per fer aquest mig gol que han fet entre ell i Aubameyang per acabar de sentenciar el partit i calmar la fiera que havia estat el València en aquell inici de la segona part.
Ja sé que venim d'un partit com el del Nàpols que es va fer moltes ocasions de gol, però jo crec que el que veurem del Barça d'ara fins a final de temporada és més semblant a allò d'avui en el sentit de l'efectivitat. Al final, tu jugues amb una davantera, jo per mi...
Perquè hi ha molt gol, vols dir, ara, no?
Home, i tant, és que jugar amb una davantera que és Ferran Torres, Dembélé i Aubameyang, que després et surtin Adama i Luc de Jong, també en fills lesionat, i l'han lesionat. Vull dir que ara tens molts jugadors amb gol i jo crec que els gols aniran caient i hi haurà partits que potser no jugaràs tan bé i en marcaràs molts... dos o tres. Vull dir que jo amb el sentit ofensiu, jo amb això soc molt optimista amb els jugadors que hi ha ara.
Molts jugadors amb gol, Oriol, quins són molts jugadors amb gol?
Aubameyang.
No, gol i qualitat, que et generen, que et generen.
Ah, Ferran
Torres.
Sí.
Ferran Torres.
Sí, sí. Però Ferran no, Torres,
precisament
el que comentàvem, després del partit amb el Nàpols és que tampoc, vull dir, Ferran Torres té gol, però no té molt gol.
Home, però té gol, té qualitat per definir.
Jo crec que té molt gol i en tindrà més. O sigui, no té molt gol perquè té 21 anyets, però Ferran sempre ha tingut molt bona relació amb la porteria. Per mi és un excel·lent rematador, per mi és un dels seus punts forts.
I ara estan passant per les costes. Ara estan passant per les costes de Garraf, que és un forat de connectivitat, ja l'hem patit i conegut molts, anant cap a la Costa Daurada, cap a Sitges i tot això.
I deixa'm dir ara cap a l'Oda Davantés, que ho comentava abans amb el Xavi abans d'entrar a l'estudi, per mi el primer gol d'Aubameyang em sembla d'una qualitat extraordinària.
Definició
fantàstica.
D'un davanter
centre molt top, molt. Amb l'interior del peu a dalt, on saps que el porter mai arribarà. Hosti, em sembla un gol extraordinari.
I després d'un gran control també, Oriol.
Sí, 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 bona passada, bon control i gran definició. Excelsa. Ara parlem més d'Aubameyang.
La meva mana està malalta. És una grip amb febres altes.
L'hem saludat ja a l'Àlex del Mas, però sempre ens agrada aquesta cançó de Manel, que és l'amant malalta i que posa música al Futbol Club del Mas. T'ha agradat avui Aubameyang, Àlex?
Sí, m'agrada molt. Per ser dels seus primers partits, molt bé, jo crec que ha estat molt bé. M'ha sorprès gratament, és a dir, coneixíem que Aubameyang en els espais és un jugador que és molt bo, i així ho és, ho ha demostrat avui també, però m'ha sorprès gratament com ha llegit el partit i com llegeix la manera de jugar, no? Ara parlàveu del primer gol. Fixem-nos que en el primer gol no només defineix molt bé, no només trenca molt bé l'espai generat per un salt de Diakabí, sinó que és ell qui descarrega de cara al principi de la jugada. Tot neix en un servei de banda on ell toca de cara i se'n va. Per tant, i això ho ha fet durant tot el partit. És a dir, s'ha identificat allò que a Xavi li agrada dir com a tercer home, ho ha fet moltes vegades. Ha jugat de cara amb Busquets, ha jugat de cara amb De Jong, amb Gavi... I, per tant, ha fet les dues coses. Ensenyar-nos la seva versió més que ja coneixíem, que va molt bé als espais, però ensenyar-nos també la seva versió de lectura de joc. I després, el més important de tot, i ara ho comentava l'Oriol, la seva capacitat per definir bé. Avui fa dos gols, o tres, si voleu, però és que fa quatre remats i els quatre van a porteria. Això és molt important, eh?
Sí, i la definició del primer, insistim, és mel. Molt, molt delicada, de molta qualitat. Ha jugat els dos partits com a titular a la posició de davanter-centre i Ferran Torres ha combinat l'extrem esquerre. Te l'imagines molt més sovint o gairebé sempre a la zona central de l'atac?
Jo sí, gairebé sempre o sempre com a nou. En parlàvem, crec que era la setmana passada o fa dues, de quines combinacions, perquè és veritat que Ferran de nou és una altra opció i no és gens dolenta, però a mi em sembla que la combinació de Ferran a l'esquerra i Aubameyang al mig és la millor, perquè és la que millor es complementen, no? Bàsicament, per tres raons. La primera de totes és que els moviments són totalment contraris. És a dir, a Ferran li agrada atacar l'àrea des de la banda i a Aubameyang li agrada sortir des del centre i caure a banda, i caure a banda esquerra, sobretot. La segona raó és que Ferran no és un nou. Ferran és un extrem que pot jugar de nou. I Aubameyang no és extrem, sinó és un nou que pot jugar d'extrem. Per tant, jo crec que es complementen molt bé. I la última és molt simple, però crec que definitiva, i és que Aubameyang, de tots els jugadors disponibles que té ara mateix el Barça, és el que té més gol. I per tant, el jugador que té més gol, sigui en bloc alt del rival o sigui en bloc baix, jo crec que ha d'estar a l'àrea.
Xavi ha parlat molt sobre Pedri, que ha jugat mitja hora, ha jugat a accelerar una miqueta el joc, a tenir més la pilota, a cuidar-la, ha aixecat els braços, ha dirigit, com ens està acostumant en els últims partits, sobretot aquesta temporada, i ha parlat d'un nivell superlatiu. I l'Àlex Dalmas ha trobat una dada que és boníssima. Saps a quina em refereixo, Àlex, sobre Pedri?
Sí, i tant. Sí, i tant. Sí, primer de tot, l'ha tret quan el partit estava més descontrolat, perquè el Barça estava jugant, crec que era un 40% prop de la seva porteria. I la dada que et refereixes és que Busquets ha jugat més amb Pedri amb 30 minuts que amb qualsevol altre jugador del Barça amb 90 minuts. Li ha fet 12 passades. I bàsicament és perquè Pedri construeix les línies de passe com ningú. Com ningú, perquè sempre dona opció, sempre es mou a l'esquena del rival, i crec que aquesta dada és molt contundent.
Troba l'espai on pot rebre més comoditat. La línia de passada és l'espai que hi ha entre el passador i el receptor, procurar que estigui lliure, net, de rivals, perquè la passada arribi en condicions, no hagi de superar cap obstacle. I en això Pedri, i la dada de l'Àlex Dalmas la trobo boníssima, 12 passades de Busquets en mitja hora, 12 connexions Busquets-Pedri en 30 minuts, més que amb qualsevol altre jugador del Barça en el partit d'avui de Busquets. Ha jugat mitjoreta, l'altre ja contra el Nàpols va semblar cansat, però és que cada partit que apareix creix i sembla que el domini més, Ricard.
Sí, la sensació és que...
És que Pedri creix.
Que cada cop això anirà cap amunt i que l'equip se sent més còmode. Sí, jo crec que creix molt. Com deia el Ferran, a la mitja hora de la segona part que ha jugat, a l'equip li ha donat molta pausa i molt control, tot i que no ha pogut revertir ell la tendència, però és un jugador que ajuda molt. Al mig camp no tenim problema, tenim un problema de temps, d'experiència, de continuïtat, però tenim tots els fonaments per convertir-nos en allò que Xavi vol i que el barcelonisme agraeix.
Uri, el partit de Pedri, la seva influència...
Bueno, però és que Pedri... Sí, d'acord amb el que ha dit Xavi, no? Que jugadors com ell de la seva edat, és que no n'hi ha.
Tampoc
ens sorprèn, perquè al final la temporada passada que va fer amb un Barça que estava molt malament va ser espectacular.
A mi qüestions de qualitat no em sorprèn, però de jerarquia sí que m'està sorprenent positivament.
Va fer una exhibició a l'Eurocopa. A l'Eurocopa els partits més delicats, a les pròrrogues, partits...
Demanava la pilota.
Va ser el millor de la selecció espanyola. Tot el que faci Pedri a partir d'ara, és que jo crec que no ens ha de sorprendre.
Sonia Dembélé ha estat titular, que t'ha semblat el seu partit? A mi m'ha agradat i l'he defensat, a la TDT. No sé si has escoltat la prèvia, però...
He sentit. Ah, no, la prèvia no. Ah, he sentit el postpartit.
Doncs a la prèvia...
Millor, que ja la recuperaràs.
Perquè a la prèvia no t'havia semblat tan bona idea que fos titular.
No, escolta, recupera-la.
Perquè crec que ha sigut un partit normalet, no?
La recuperaré. Mira... Saps què m'ha semblat? Que ha estat un partit on ell ha aparegut molt menys que en d'altres ocasions i, en canvi, quan ha aparegut, avui sí ha aconseguit ser determinant amb una assistència, amb una connexió molt bona. El mèrit d'aquell gol probablement és d'Alba, de trobar-lo.
Bé, ha d'arribar a la línia de fons i posar bé la passada.
Però ell arriba i la posa bé i després, en la combinació que fa amb Desi, que aleshores troba Gavi, perquè acabi trobant Aubameyang en el tercer gol. I ha tingut participació definitiva en aquests dos gols. I ha tingut altres partits que ha tingut molta més presència. Avui el joc no ha passat tant per ell i que probablement, doncs, pel que sigui, perquè les entrades no han arribat a destí, perquè els companys potser no han rematat prou bé les seves entrades. El cas és que no havia aconseguit ser determinant en els últims partits i avui ho ha estat. Jo encara li demanaria una mica més, però vaja... Crec que ha aportat força suficient, vaja.
No ha aportat desequilibri, Àlex, però sí que ha estat transcendent en jugades importants del partit.
Sí, la primera part l'ha jugat a la dreta i la segona a l'esquerra. A mi m'ha agradat molt més a la dreta. Jo crec que a la dreta ha escollit molt millor. Ha sabut quan anar dins, quan combinar, com deia la Sònia...
Ha vingut a rebre jugades, a arrossegar una miqueta marcadors... Coses que no sempre fa.
Sí, coses que no fa. Fins i tot recordo un parell... És veritat que no ha desequilibrat massa, però un parell anar-se'n per fora. A mi m'agrada més a la dreta. Jo crec que allà es troba més còmode, perquè quan té un lateral com Jordi Alba, que d'alguna manera demana molta banda, allà no sap escollir tan bé. Però vaja, ja sabem que Dembélé no és un jugador estable, però a mi, per nivell, jo crec que és el que té més nivell de tots els de dalt.
El Barça ha guanyat 1-4 a València, molt bon partit, sobretot la primera meitat, amb molta efectivitat, amb control del joc, i l'Espanyol ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla.
Des del primer moment ho vaig sentir, no sé per què, però estaves fet per mi. Què tal, bon dia, et vull proposar un plan. Sóc impulsiva, però tant se val.
Espanyol 1, Sevilla 1, bona primera part, però gol del Sevilla. Segona part, potser no tan lluïda. Ha empatat Darder només començar, ha tornat a marcar Darder. El Sevilla s'ha quedat amb 10 per expulsió de Koundé, faltava una mica més d'un quart d'hora, però l'Espanyol no ho ha aprofitat. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Campos, bona nit.
Udal Serra, bona nit.
Bona nit.
Dones el punt per bo, Udal?
Sí, perquè és cert que l'Espanyol probablement avui ha tingut les ocasions més clares, n'ha tingut moltes més que el Sevilla. De fet, el Sevilla ha xutat dues vegades entre els tres pals, i un ha estat el gol de Rafa Mir i l'altre un xut molt innocent, i a part d'això ha produït molt poc, però també és veritat que ha tingut més el control del partit i que fins i tot quan s'ha quedat amb 10, com deia, en l'últim quart d'hora, doncs no se li ha notat gaire. Ha estat molt, per mi ha estat com millor s'ha comportat el Sevilla al terreny de joc. Ara bé, l'Espanyol ha tingut les ocasions més clares, perquè a banda del gol n'ha tingut un parell de Raúl de Tomàs i sobretot una molt clara de Yangel Herrera, que li podien haver acabat donant la victòria. Però en definitiva, davant d'un rival com el Sevilla, jo crec que l'empat al final no és un mal resultat.
Sergi, tu creus que l'Espanyol ha aprofitat tot el que podia la superioritat numèrica?
No ho sé, jo crec que segurament no, tot i que també és veritat que al final de partit l'he vist un punt nerviós, un punt caòtic, ha perdut una mica l'ordre. Tinc la sensació que potser ha pesat aquella por a perdre punts, aquella mena de maledicció o de malson que ja va passar l'altre dia amb el derbi i en altres partits,
ja.
I ha fet un pas enrere, segurament.
El look de Jong els ha espantat. Han vist la jugada del 2-2 de la setmana passada, que es van deixar una victòria que tenien gairebé per tancada i potser hem volgut assegurar el punt. És normal. Udal, l'Espanyol encara no ha guanyat cap partit el 2022, oi que no?
No, dels últims 5 partits, 3 empats, 2 derrotes.
La zona europea queda a 10 punts, la salvació 9 punts per sota. Creus que acabareu, l'Espanyol acabarà mirant més cap amunt o cap avall d'aquí al que queda la temporada, que són 13 partits, si no m'equivoco.
A mi la sensació que em fa, i ja m'agradaria equivocar-me, és que acabarà en terra de ningú. Mm. És a dir, que probablement quedaran 6 o 7 partits per acabar el campionat de Lliga. Potser virtualment no estarà salvat encara del tot, però gairebé, i que tampoc tindrà opcions per anar més amunt. Això depèn de com es miri. Venint de segona divisió pot ser correcte, però per la gent que pensava, després de la primera volta que havia fet l'equip, amb 26 punts, guanyant l'última jornada de la primera volta a Mestalla, etcètera, etcètera, havent guanyat el Madrid a la primera volta, potser hi ha gent que pensarà que és poc. Jo crec que no patirà per mirar cap avall, però tampoc tindrà possibilitats de mirar cap amunt.
Sergi, la setmana vinent on juga l'Espanyol?
A l'estadi de la Ceràmica, a Vila-real. Per cert, Xavi, hi haurà molta afició de l'Espanyol caravana cap a Vila-real, perquè el club ha facilitat el desplaçament gratuït i un preu molt baix de les entrades, i s'espera molta afició perica a Vila-real.
Molt bé. Jugueu
diumenge a les 2.
Repetiu horari?
Sí.
Molt bé. Audal Serra, gràcies, bona nit.
Que vagi bé.
Sergi Andreu, fins demà.
Adéu.
Marxem un moment als Estats Units. Matinada, als Estats Units, a Cleveland, a jugar el partit de les estrelles, l'All-Star de l'NBA, que realment té un interès molt, molt, molt relatiu. Però és una gran excusa per saludar el Francesc Garriga. Garri!
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, passant la tarda aquí escoltant ràdio, avui he fet un intensiu entre la TDT, el Tot Gira, i ara això no m'he desenganxat avui.
Poca feina?
No, al revés, fem feina. Sí, què et penses?
Ara estàs treballant, és veritat. Ara estàs treballant i has entrat amb el club, és també abans, sí, en els últims minuts del Tot Gira, per fer una mica de prèvia d'aquest All-Star de NBA que vaja, m'has comentat a la tarda una cosa que m'ha sorprès molt, que als Estats Units cas no li fan gaire cas. Potser aquí fem més cas.
Sí, és a dir, a mi també m'ha sorprès perquè he intentat buscar informació i, evidentment, a les xarxes en trobes, però els diaris, els mitjans de comunicació principals, no és ni portada, no és ni a les primeres notícies, fan molt poc cas i a mi això m'ha impactat.
Uh-huh. Algú dels presents té previst quedar-se la nit mirant el partit de les estrelles de l'NBA?
Jo m'havia quedat molts anys, però... Però ara he perdut el...
Sònia,
però
els anys bons, potser, no?
Aquest any no.
A més, acaben canviar jo de l'ES-U-ES per Team LeBron i Team Durant.
Ara com ho fan, això?
Ara ho fan així. Ara els dos més votats són els capitans, diguem. Aquest any han estat Kevin Durant i LeBron James. Mm-hmm. I llavors ells, dels més votats, fan la tria. I, per tant, diguem-ne que ho han canviat una mica. De fet, estan canviant les normes i el format contínuament perquè l'interès ha caigut molt. I d'aquelles All-Star tan famosos dels 90-2000, hem passat a uns All-Stars que tenen una audiència que és un terç de llavors. Llavors estan buscant maneres de dinamitzar-ho. Per exemple, allò dels rookies, que ja no es deia rookies ara tampoc, però ara ja tampoc es diu... Es deia...
Rising Star, no?
Ara es diu Rising Stars. Li han canviat el nom aquest any.
I ara he vist que fan un parit de celebrities, no?
I exacte.
Home, aquest és el guapo, no?
Hi ha hagut un partit... Vaja, jo pràcticament d'aquestes celebrities no en coneixia cap, també t'ho dic. Eren tot actors, però
celebrities. Em pensava que eren Barclay contra Màgic.
No. Actors, concursants de realities, coses d'aquestes.
Re.
Campió de salt d'alçada.
Exacte. És una cosa una mica estranya. La gran cosa d'aquest any és que el millor jugador del partit de les estrelles s'endurà el primer Kobe Bryant Award, que és el premi MVP del partit, que després de la mort de Kobe Bryant tindrà aquest nom i segurament serà una de les grans novetats que tothom potser esperarà amb una mica més de gràcia. Però vaja, a les 2 de la matinada vostres, a les 8 de la tarda nostres aquí a Washington, aquest partit tan tradicional.
Per la vostra salut, espero que no us quedeu a veure l'All-Star perquè ha perdut tot el glamour. No defensen gens, és un partit que té zero interès. No et quedis aquesta nit a veure. Revisa el partit del Barça més talla, Ricard, quan arribis a Tiana. No perdis el temps amb l'NBA, que és que s'ho miren. L'últim moment de gràcia va tenir va ser quan van saltar els Gasol. Escolta, Barri, has vist el partit del Barça avui?
Sí, l'he vist i avui feia molts dies que no m'ho passava tan bé escoltant i veient. A més, l'he pogut sincronitzar de seguida a la TDT amb la imatge, que hi ha dies que em costa molt, i per tant l'he pogut gaudir de principi a final.
Perquè allà, quina tele fa la Lliga, els partits del Barça?
Aquí el fa ESPN Plus, que és el servei de pagament d'ESPN, i la veritat és que m'arriba bastant abans la senyal d'internet d'ESPN Plus que la TDT. Em sorprèn. I llavors costa una mica de quadrar a vegades.
Ja estàs deixant-nos malament.
No, home, no.
Això és la teva connexió d'internet que no funciona a l'hora de connectar amb l'aplicació de Catalunya Ràdio.
És un tema d'internet, clar. Sí, no em queixo, però llavors em costa fer allò, pum, a la vegada. Però
Garri,
avui ho he fet ràpid.
Tu que no has de perdre hores de son, demà et volem explicar-nos què ha passat a l'All-Star Game de l'NBA.
Ah, jo sí que l'he de veure?
Tu sí. Demà al migdia la Marta Carreras t'ho preguntarà. I la Sònia i el Costa crec que també tenen molt interès.
I la Sònia segur que m'ho demana, cap dubte.
Garri, bona nit.
Cap dubte, vinga, adéu, bona nit.
Anem tancant. Gràcies també a l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, Ricard Torquemada, el Ferran Martínez i l'Àlex Dalmas. Anem tancant aquest Club de la Mitjanit del diumenge 20 de febrer del 2022.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible. L'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 3, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central i el Roger Arbusà i el Sergi Andreu a la redacció. I el record especial d'avui és per al Damià Aguilar, que aquest vespre ens ha donat un petit ensurt a la redacció però que ja és a casa, sí, que segur que no és res. Damià, cuida't, una abraçada forta, demà parlem. Bona nit i bona setmana a tothom. Respires, té la